Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Dedicarem aquests 40 minuts, o bona part d'aquests 40 minuts, a parlar de formació. Això és el que ens proposa l'ADEC en aquesta època que vivim. Alguns dels nostres intervinents, o algú repeteix, com és el cas d'en Joqui Carbonell, i els altres venen de bell nou. Saludem la Carme Gasol. Carme, bon dia, bona hora.
Hola,
la Carme ve de... Acosta't una miqueta més al micro, Carme.
D'Escan, Escola Internacional.
D'Escan, de l'Escola Internacional. La crisi l'esteu notant, suposo?
Per suposat que sí.
Per suposat. Com es nota en una escola, diguem-ne, del tipus de l'ESCAN?
Pues es nota amb la baixada de matrícules, evidentment. Costa molt més fidelitzar el client.
Es baixen les matrícules?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Molt?
Home, déu-n'hi-do, perquè ha sigut progressiu amb els últims... Clar, estem parlant de 5 anys de crisi. Vull dir, no és que diguis, és un any, hi ha un batxe i ja està, sinó que ha sigut doncs, bueno, molt constant, i llavors això doncs, clar, fa que les economies de la gent doncs, no siguin tan generoses com les que hi havia fins ara.
D'acord, o sigui, des de l'any 2007 cap aquí...
Exacte, no ens podem queixar, però, bueno, però no és el mateix que abans, evidentment.
Es veu un... No sé si diu una certa remuntada o encara no?
No, amb l'últim any el que es veu és una certa estabilitat. Vull dir, estem mantenint els mateixos números i ràtios que els de l'any passat a fetge d'ara.
D'acord. Això és més o menys esperançador?
Home, sí, perquè tot el que sigui mantenir-se i no baixar més és esperançador, evidentment.
D'acord, és a dir, una certa sensació que estem al terra de la, o que toquem un cert sol aquí, un cert terra de la crisi.
Sembla que sí.
Sembla que sí.
Volem ser optimistes i pensar que sí, que ja hem arribat... a baix i que a partir d'ara ja serà anar cap amunt.
D'acord, en quina prudència es parla, eh?
Tot depèn de la bolsa.
Quants alumnes a l'ESCAN?
Quasi 300 alumnes tenim.
Quasi 300 alumnes. Sí. N'hi ha hagut més?
Sí, hem estat quasi a 385, quasi 400 alumnes hem estat.
D'acord. Com es fa la balança en una escola pensant, òbviament, en la professional... inevitable professionalitat dels mestres i el criteri de qualitat que ha de tenir l'escola amb el sustent econòmic de tot això?
A veure, suposo que som una escola que portem ja quasi 20 anys, amb la qual està molt consolidada, és una escola de propietat, amb la qual no té càrregues, i suposo que això ens ha ajudat, i la bona gestió, evidentment, de tota la gent que treballem allà, pues, això ens ha ajudat a que diguéssim, no hàgim tingut que baixar la nostra qualitat per continuar endavant. Sempre el que hem mirat és que la qualitat estiguessi per endavant dels números. Evidentment som una escola privada, però sempre el que hem vetllat...
Absolutament privada, Carme?
Absolutament privada.
Absolutament privada.
Amb fondos de la família només.
D'acord. Què val la matrícula?
Ui, ara sí que m'enganxes perquè depèn de les edats. Em sembla que la matrícula pel primer tram, que és educació infantil, que aquest any començarem amb 2 anyets, és 1.000 euros. I les mensualitats són al voltant de 6.000 euros anuals, si vols menjar o no vols menjar,
sí,
llavors
puja
o baixa depenent de les teves necessitats.
D'acord, el perfil, que si podien definir un cert perfil de família que demana els serveis de l'ESCAN?
És molt variat, però sobretot tenim molta gent que té perspectiva de que el seu fill pugui moure's per tot el món i d'un cert nivell econòmic mitjà-alt.
Ha estat sempre així?
Sempre. Vull dir, l'objectiu de l'escola sempre ha sigut aquest, dotar sobretot a la gent d'aquí, més que els de fora, perquè els de fora ja viuen en aquests entorns, la possibilitat de poder tindre coneixement de moltes llengües per poder sortir o per poder moure's per qualsevol banda.
D'acord, és a dir, una d'aquelles condicions més o menys sine qua non que li poden fer falta un professional en el futur per anar per tot arreu.
Evidentment.
Quan parleu d'idiomes, fonamentalment...
Anglès, català, castellà, xinès, alemà i francès.
El xinès és nou?
El xinès és nou des de fa 3 anys.
Per raons òbvies, suposo.
Mercat, evidentment, possibilitats. Sempre el que intentem és formar els nostres alumnes perquè tinguin el màxim de possibilitats fora del centre escolar.
D'acord, i per tant ara estudiar en xinès...
És una opció més, i és una opció molt potent perquè és un mercat molt potent. Encara que l'anglès és la llengua del negoci... cada vegada valores més i les empreses xineses valoren més que les persones que treballin per ells també tinguin domini de la llengua xina.
D'acord. Saludem a la Marina Bernardo. Marina, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Marina és traductora i també intèrpret d'anglès i de rus.
Exacte.
Quan la Carme ha sentit rus, disparada cap a la Marina, perquè això és un altre mercat potencial.
Sí, evidentment. Actualment nosaltres, per exemple, al nostre centre tenim al voltant de 40 famílies russes. I és un mercat que constantment està creixent.
Pregunto una bestiesa, com són els russos, Carme?
Pues molt amables, molt educats, molt respectuosos. La veritat és que almenys parlem
per
la nostra experiència.
Pregunto, per si aquella imatge, diguem-ne, d'educació disciplinada que moltes vegades tenim associat als països de l'est en general, o als ex-països de l'est en general, també s'aplica
en aquest... Si entenem disciplina pel respecte, sí. Realment són gent molt disciplinada, molt correcta, molt respectuosa, molt agradables. Nosaltres és un client de veritat que respectem molt perquè és encantador. Jo no tinc cap queixa d'aquest tipus. Bueno, amb 5 anys que hem començat a treballar en la comunitat russa, mai hem tingut cap problema de cap tipus.
D'acord. Torno a la Marina. Per què vas estudiar rus, Marina?
Doncs, vaig començar a estudiar rus, la veritat és que fa ja uns quants anys, per curiositat. La veritat, sempre... Bueno, volia estudiar un altre idioma, a més de l'anglès,
i
hi havia
no
la possibilitat...
francès-alemany?
Sí que servia, el que passa és que vaig pensar, bueno, rus no el fa molta gent, m'atreia molt la cultura, la història, la literatura, i vaig començar amb el rus.
Fa molts anys, això?
Fa bastants anys, sí. Vaig començar a formar-me en rus doncs, cap a l'any 90 o així.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Fa 20 anys.
Sí.
Fa 20 anys. No, ho pregunto per si veritablement hi ha... llengües especialment dificultoses a l'hora d'aprendre. És a dir, que algú es pot proposar, molt bé, ara com que les coses estan així, vaig aprendre rus, vaig aprendre xinès, però que això no és com aprendre anglès en un estiu o defensar-se d'aquesta manera, no.
No, són llengües bastant diferents. Més que difícils, jo diria que són molt, molt diferents en quant a gramàtica, els sons també són bastant diferents, tot i que l'anglès, doncs, bueno, la pronúncia també és complicada per nosaltres de vegades, no? Però sí, t'has de posar, vull dir, si vols, a veure, hi ha llengües que són, jo dic, llengües de treball per mi, i altres que, bueno, que pots estudiar, però ja saps que no arribaràs, ara estic estudiant àrab, però ja sé que, bueno, és per gust, no perquè
per
pugui treballar, sí, amb l'àrab en el futur.
Però suposo que quan a l'any 90 la Marina podia dir que estudiava rus, al seu voltant, què dius?
Sí, eren molt poquets, de fet, vam començar una associació catalana, em sembla que es deia Espanya Rússia, Espanya Urs, encara.
Imagina't.
Sí. I, bueno, també va ser arran d'un viatge que vaig fer a l'Unió Soviètica.
D'acord, abans de la perestroika, esclar.
Sí, bueno...
Per allà,
exacte.
Per allà. I aquell viatge et va captivar prou? Com per...
Sí, era una mica, doncs, bueno, hi havia aquesta mena de, com de secretisme.
Sí.
I sí, em va traure.
D'acord, i al llarg d'aquests 20 anys, què ha passat amb el rus? I sobretot, què passa ara amb el rus?
Doncs, bueno, clar, al començament no, la veritat és que no hi havia molta feina, i el que passa és que el mercat rus també ha sigut una mica complicat, també depèn del tipus d'empresa en què s'ha treballat. Va haver una època que hi havia molt de turisme, però un turisme una mica especial, diguem-ne, i bueno, jo crec que ara és la millor època. Ara, bueno, el fet de que hi hagin 40 famílies a Sitges visquent aquí vol dir alguna cosa, no?
I per tant, hi ha una demanda?
Sí, a més és un dels països BRIC, que es diuen, no? Brasil, Rússia, Índia i Xina, que són aquests potencialment els que tenen més futur econòmicament. I jo crec que sí, que ara comença.
Per tant, et toca fer de professora, fer de traductora, fer d'intèrpret?
Sí, el que toqui.
D'acord.
Sí, segons ja demanda, doncs sí, traducció de textos o interpretació també en empreses.
D'acord, va buscat això?
Bueno, ara la veritat és que és un moment difícil, no ens enganyem. Però l'avantatge és que hi ha menys persones que treballem amb el rus que amb l'anglès o amb l'alemany o amb el francès. Aquest és l'avantatge.
I aquest és l'avantatge, no?
Sí.
Jordi Carbonell, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ara no sé si molts pensaran, home, va començar a estudiar l'any 90, han passat 20 anys. Clar, la Marina pot dir, bé, després de 20 anys... Joaquim, què he dit?
Sí, ja ho has dit. Ja ho has dit bé? Aquí a Sitges no hi ha problema.
No, però és que vol d'això, eh? Esclar, plantejar ara una formació a més o menys llarg termini, a algú li pot costar molt en el sentit que l'urgència del dia a dia li pot dir, bueno, ara jo m'haig de posar i no sé què em passarà demà, si demà treballaré o no, i ara em plantegen que estudiï i potser estic un any, dos anys, tres anys, quatre, cinc estudiant i aquí no es mou res i jo vinc a estudiar. Esclar, és una dicotomia difícil aquesta, no?
Sí, realment, a veure, jo penso que una de les coses que caracteritza la situació actual és aquesta sensació de dir on anem. I per tant, jo penso que en aquests moments d'incertesa el que realment està clar és tenir la capacitat per preveure cap a on va l'economia, no? Per exemple, no sé, jo últimament xerrant amb companys que estem treballant al món de la consultoria i tal, dius, bueno, a veure, el tema de la banca, ui, malament, no? El tema de laboratoris farmacèutics, bueno, van fent, estan estables però no estan amb aquells nivells de creixement. I jo, no sé, jo tinc una mica la sensació de que realment es tornarem amb un model econòmic dels anys 70, on realment a Espanya el que funcionarà és el turisme, sol i platja, i bueno, i després evidentment doncs tot el que sigui serveis, tot el que sigui món relacionat amb noves tecnologies, amb aplicacions de noves tecnologies, tot el que tingui que veure amb innovació, no només tecnològica sinó biotecnològica, totes aquestes coses, jo penso que són d'alguna forma el futur. Evidentment no parlem del món de la construcció, que jo crec que tindrà una parada bastant important. Per tant, si algú està plantejant-se d'alguna forma, diguem, reorientar el seu futur, jo sóc de l'opinió que aquests són una mica els sectors que tiraran des d'un punt de vista català-espanyol.
T'ho pregunto d'una altra manera. Aquelles persones que havien treballat al món de la construcció i que tenien una formació determinada, ara, esclar, difícilment suposo que es poden plantejar entrar a estudiar una enginyeria que els porti al món de les noves tecnologies, hauran de plantejar-se una reconversió cap al món del lleure, dels serveis, de la indústria turística?
Probablement, sí, jo penso que seran els sectors que aniran tirant.
O sigui, els que en el fons ens han fet tirar sempre.
Tal com està el pati, la meva opinió és aquesta, ara, ja et dic, jo no sóc economista, però la percepció general és una mica això.
I això vol dir que malbaratem un determinat potencial?
Humà, et refereixes?
Sí, és a dir, aquest país que havia tingut grans indústries en el seu moment?
No, a veure, jo no sé si la paraula malbaratar és la més adequada. Jo el que penso és que realment caldrà fer un gir important des d'un punt de vista de plantejament professional de tots, des dels nivells directius fins als comandaments intermitjos, fins a les persones que estan allò al peu de canó oferint servei. És a dir, vam passar en un moment on els cambrers feien de paletes de manobres i ara probablement el que necessitarem és que els paletes i les manobres tornen a fer de cambrers. Aquesta és la filosofia.
D'acord, però en qualsevol cas allò venia de la necessitat i ara també vindrà de la necessitat.
Correcte.
No tant de la vocació.
Ai, la vocació. Bona paraula aquesta. Bona paraula.
Vull dir, perquè la Carme ve d'un sector vocacional, diguem-ne.
Sí.
Sigui de l'àmbit privat o de l'àmbit públic, se li pressuposa als mestres i als educadors un àmbit professional. Saludem també en Joan Carles Vagana. Joan Carles, bon dia.
Bon dia.
En Joan Carles és del Centre Esportiu Vallpineda i hem d'entendre també, com comentava fa un moment en Joan Carles amb la Carme, que l'ensenyament de l'esport també té molt de vocacional.
I tant que sí.
I tant que sí, no?
I tant que sí.
Però esclar, que, i en el cas de la Marina, parlant, bé, va estudiar per vocació, per una certa d'allò, dic, ben, faig. Hem de recuperar una certa intenció de vocació a l'hora de...
Jo quan deies la vocació, he dit, ai la vocació, jo realment penso, la vocació és fonamental, però jo diria que sobretot el que és fonamental és tenir la sort de trobar el que t'agrada i poder-te dedicar. I probablement els que són mestres, doncs això els ha passat, i probablement a la gent que els agrada l'esport i té la sort de dedicar-se a treballar amb algú que tingui a veure amb l'esport, això els hi passa. I probablement els que són cambrers i en coneixo uns quants que porten molts anys i d'aquí Sitges i d'altres llocs, que disfruten amb la seva feina, perquè en realitat el món del turisme, el món del servei, el que et permet és, jo sempre he comentat, quan a vegades fas formació per cadenes hoteleres o treballes amb empreses del sector, sempre els he dit, escolta, vosaltres teniu la sort d'estar treballant en un món on fas feliç a la gent. I realment, si t'ho plantes d'aquest punt de vista, jo crec que és fantàstic saber servir un plat, saber atendre la gent, a qualsevol, diríem, dels llocs de treball que poden tenir uns hotels, uns restaurants, uns bars.
Però en canvi segurament molts et diran: escolta'm, tu saps les hores que n'hi estigui jo? Tu saps que els caps de setmana els tinc perduts? Tu saps que venim d'una època en què, diguem-ne, que podíem escollir moltes coses, i ara em dius que haig de tornar aquí a estar matí tarda, i vinga, i és caps de setmana, sí, i postes a sol, etc.
Però això, Vicenç, jo penso que és una qüestió de prendre consciència de que el que era fa 5 anys o 4 o 3
no serà mai més.
Mai més no ho sé, igual els nostres fills ho veuen, però en el curt termini jo crec que hem de prendre consciència de que això ha canviat. Fixa't que dic que ha canviat, no dic que va pitjor o millor, sinó senzillament a l'entorn ha canviat, la situació ha canviat. I qui no prengui consciència d'això, a tots els àmbits, vull dir, a àmbit públic, a àmbit privat, a sectors industrials, a sectors turístics, qui no prengui consciència de que això és així, s'amargarà la vida, senzillament perquè tindrà la percepció de que l'estan explotant, de que no sé què. No, escolti'm, la situació és diferent.
D'acord.
I a partir d'aquí, una ha de prendre consciència d'això i tirar endavant.
En Joan Carles és monitor?
Sí, soc professor de tenis.
Ets professor de tenis. Sí. Això s'estudia... Si bueno, arriba, ¿cómo?
Bueno, empiezas de pequeñito, te pones a jugar un poquito para hacer deporte, practicas deporte, ves que más o menos despuntas dentro de este deporte y bueno, tomas una decisión acompañado con los estudios, obligado, porque entonces papá no te dejaba hacer nada si no aprobas los exámenes, ¿vale? O el tenis o los estudios. Entonces, si te gusta, te sacrificas, aprobas los exámenes y sigues jugando a tenis.
D'acord, t'has fet una definició molt bona, però allò que els pares deien abans, m'està molt bé l'esport, però sí, els exàmens han de sortir.
Sí, si no, yo a ver, nosotros tenemos tres líneas de negocio. Llevamos a la gestión del Centro Esportivo Alpineda, sí, hace 6 meses que hemos empezado, y una línea de negocio es ocio-salud. Tenemos a gente que viene al gimnasio, viene a hacer deporte. Bueno, esto se ha resentido bastante, sí, porque bueno, es un extra y pueden irse a correr a la playa y no pagan nada.
D'acord.
Okay. Luego tenemos escuelas de tenis, escuela de tenis, escuela de pádel. Entonces ahí es donde somos formadores y donde vemos que es parte de aparte que nos gusta y nos motiva que mejoren y que sean buenos jugadores, es parte del orden y disciplina. Entonces yo creo que si conseguimos...
Quins conceptes,
Sí, si conseguimos que estos chicos se ordenen y cojan su disciplina y se motiven para irse a dormir temprano porque tienen que jugar un partido el sábado, me imagino que también habrán hecho sus deberes y habrán cumplido con sus tareas de colegio antes de todo esto.
D'acord, et pregunto pel perfil de l'usuari. Aquests nens que aprenen, aquestes nenes que aprenen, són molt diferents dels nens i nenes de fa 10 anys o 15 o 20?
Yo creo que ha cambiado. Yo creo que ha cambiado
sentit?
Porque, bueno, igual ahora me dirás que soy un arcaico.
Soy
mayor, ¿no? Pero sí, claro, yo quería jugar al tenis y mi motivación es para apuntarse a un club de tenis y valía mucho dinero entonces y bueno, te lo hacían. Ahora no es tan caro, es fácil llegar. Y los padres lo primero que buscan una extraescolar. Es una extraescolar, una actividad extraescolar. Y van probando deportes.
Es decir, para ocupar las horas.
Sí, porque los padres trabajamos, estamos hasta las 8 en la faena y tienes que ubicar al niño en algún lugar. La extraescolar es los colegios, las extraescolares más profesionalizadas que, por ejemplo, en este caso el tenis, ¿no? Que igual es un poquito más caro que un colegio, però està més professionalitzat.
Per tant, poden arribar molts nois i noies, diguem-ne, no estrictament amb un interès.
Te vengo a decir esto, que vienen allá, cumplen, están las horas y es un poquito horario de patio, ¿no? Y entonces hay gente, no todo el mundo, hay un porcentaje alto que es horario de patio y vienen a aprender y mejorar, y hay otros que realmente toman un interés fuerte en este deporte.
D'acord, perquè és clar, en aquests casos primers, de què serveix aleshores això?
Bueno, nuestro objetivo está cumplido cuando conseguimos que el chico, a ver, ahí es donde somos educadores. Yo creo que ahí más que profesores de tenis somos educadores, porque hay unas normas, hay unas actitudes, hay una serie de normas de higiene. O sea, en general tenemos que hacer que en este caso el niño o la niña, bueno, vaya ordenado. Porque, si te das cuenta, solamente hablo de una palabra que es ordenado, ¿no?
Sí,
hoy hay mucho desorden, no, mucho desmadre. Yo tengo dos hermanos en casa y de 9 y 16 años y está complicado. Los de la generación del 2000 vienen muy desmadrados.
No sé si aquests són valors...
Jo crec que Carmen nos podria hablar mucho más de todo esto.
Parlàvem de la vocació, no sé si també aquells valors intangibles que ara es posen molt sobre la taula, la necessitat d'un cert ordre, d'una certa disciplina, d'una certa assumpció de les obligacions. com a també objectius per sortir de la situació en la qual estem.
Sí. Per mi això és fonamental, és més important això que no pas el coneixement, perquè entre altres coses el coneixement...
Fins i tot és més important això que no pas el coneixement?
Sí. Des del meu punt de vista és una cap mena de dubte. El coneixement varia, canvia, evoluciona, apareixen noves lleis, nous descobriments, noves formes de treballar, però els valors formen part del fonament de les persones.
Per aquí senteix tothom,
sí,
eh?
No, els valors i les actituds.
I les actituds.
Evidentment, sí.
Jo crec que és que amb ordre i disciplina, en l'àmbit dels idiomes, per exemple, és bàsic per poder adquirir coneixements, està clar.
Sí, pensem que és fonamental per tot, de fet, és que per la vida, si ets ordenat, fas molta més feina amb molt menys temps, en el qual rendeixes molt més i ho fas de forma estructurada.
Perdoneu-me ara, on s'ensenya això? Perquè estem parlant de formació. I resulta que hem anat a la base del sistema, no? Hem anat
una mica s'ensenya a casa, s'ensenya a l'escola, s'ensenya a la societat, vull dir, allò que dius abans, tu veus una persona gran i li dius, segui, sisplau. Ara això sembla que costa una mica més. Llavors, bueno, pensa que una mica també està tornant tot això un altre...
Sí? Sí. Per què? Per necessitat? Per una certa consciència que s'havia arraconat?
Jo penso que també és una mica de tot, perquè tot suma, no? No només és per un motiu o per un altre motiu. Jo veig que, almenys jo parlo per el que conec.
Cadascun en el seu àmbit.
Evidentment. Jo penso que inclús els pares també ho estan demanant més també això, no? Vull dir, sembla que tornem una miqueteta a dir, bueno, hem de ser més educats, més correctes, per exemple, nosaltres treballem molt amb els nens tot el tema de la consciència social, fan projectes socials i solidaris a el que és la comarca i fora de la comarca, que els motiva molt a participar en tot això. I vulguis o no, aquí, doncs, a partir d'aquests treballs també veiem que els nens, diguéssim, van cap a un altre tipus d'actitud.
Però això sembla una obvietat, no? Hem de ser educats, hem de ser...
Jo penso que, per exemple, lo que comenta Carmen, és que a nosaltres nos vino obligado todo esto, nos vino por norma. Y ahora se está sensibilizando la gente de todos estos problemas que ha habido. Miras el periódico, decía, o sea, es importante leer el periódico. Yo a veces que no me apetece leerlo.
Te
levantas por la mañana y ya de mala leche. Estás... En cambio, a nosotros por decreto teníamos que, señora, siéntese, señora, ahora se dan cuenta que una señora está mal. Yo creo que ha cambiado, tienes toda razón en esto. Ahora los padres nosotros los hemos inculcado, pero es más,
sí,
se dan cuenta de lo que hay. Sí.
Hi ha una certa sensació que està retornant.
Potser durant un temps era tot una mica deshumanitzat, no? Molt econòmic, molt material, no sé, de vegades no vull ser tampoc arcaica com però és veritat, jo crec que aquestes coses durant un temps estava una mica, no sé, era com tot molt enfocat al materialisme i una miqueta s'havien perdut aquests valors, no?
A veure si serà veritat que ara que no hi ha una pela, veure algú que somriu i que és educat i que saluda pren un valor com no tenia fa temps, de trobar, doncs, diguem-ne, una certa sensació de...
Jo suposo que també la gent ara, vull dir, si no tinc diners, tinc que tindre alguna cosa, i s'està esforçant també més, no només per trobar feina o per formar-se,
sinó pel seu dia a dia.
Pel seu dia a dia. Penso que hem de canviar, que hem de prendre consciència d'això per poder, doncs, potser no trobar-nos una altra vegada en una situació d'aquest caire. No?
Els pares què demanen a una escola? Si és que ha canviat això també o no?
No.
No?
No. Vull dir, a nosaltres concretament, que siguin nens educats, que siguin responsables, que siguin nens que tinguin aptituds i actituds per saber-se defensar.
D'acord. Ho seran si els seus pares ho són?
Això ajuda molt, evidentment. A veure, l'entorn familiar és molt decisiu per la formació d'un nen, i sobretot a les edats primerenques.
Va per aquí, Joan Carles? Sí, és bàsic,
És bàsic.
Sí. Nosotros trabajamos, como bien te decía, nuestra línea que apoya Joaquín es la línea de Escuela Internacional de Tenis. Trabajamos con extranjeros y estamos teniendo bastante éxito. Ahora vamos a tener este verano un promedio de 30 o 40 niños de todo el mundo. Hoy nos llega una chica de Vietnam, tenemos un chico de Australia, tenemos de todas partes del mundo. Y el tema está claro que otra vez vuelve lo que decías tú, el tema del turismo, ¿no? Turismo, pero bueno, es el centro mundial del tenis, ahora mismo es Barcelona, España, tenemos a Rafa Nadal ahí en la tele,
sí.
Y bueno, y ahí lo linkamos todo, ¿no? Es gente que quiere dedicarse profesional al tenis, que quiere venir a pasárselo, también que quiere venir a pasárselo bien, que tiene unas playas increíbles, que tiene sol, y encima les damos formación, les damos estudios, por lo cual es el pack completo.
Parlàvem abans de l'experiència amb els russos, que ens podia explicar la Carme, amb els nanos també que venen d'altres països, es nota una forma diferent de comportar-se, d'actuar?
encuentras de todo. Suele ser la gente que viene con un poder adquisitivo medio alto y tienen educación, son respetuosos y no solemos tener problemas. Siempre viene el déspota que va porque te pago, tú lo haces, ¿no? Pero sí, normalmente suelen ser educados, no hay problemas, te piden, eso sí, te piden calidad y si lo pagan lo quieren a full, lo quieren.
D'acord. L'expressió màxima del turisme com a motor de futur és l'Eurovegas?
Bona pregunta.
No des del meu punt de vista.
Doncs, què hem de fer?
Que se l'emporti a Madrid, home.
Que se l'emporti a Madrid?
Tant.
I si no se l'emporta a Madrid... I aquí Melesdun es frega les mans i diu, doncs mira, com a mínim podrem dir que s'han empleat a tantes persones i que mourem tants diners i que tal.
A veure, no és políticament correcte dir això en un moment on falta feina, però penso que hi ha un concepte que és el concepte de, ara em posarem una mica tècnic, de posicionament, diríem, com a destí turístic, i no tinc clar que el món del joc i el món que envolta tot això sigui un, diríem, un posicionament que encaixi almenys amb el que, des del meu punt de vista, hauria de ser Catalunya, Barcelona com a destí. Aquesta és una opinió personal i molt discutible. El que passa probablement és que... tindríem a gent del sector aquí i em dirien, què dius, boig, però...
Però segurament quan les coses s'apreten hi ha massa possibilitat, suposo, de plantejar criteris de valor o sí.
És una decisió delicada, evidentment. És a dir, a la balança tenim una necessitat, jo diria que oscil·lant, de generar llocs de treball contra un impacte sobre el model de turisme i a veure, per això estan els tècnics, vull dir, jo no em dedico a aquestes coses, però és la meva apreciació personal.
Jo no estic de acord contigo, el tema cada uno piensa como... Yo pienso que estamos en un momento de supervivencia y no podemos permitirnos el lujo de escoger, ¿no? Y si tenemos una opción de ingresar y crear empleo, tenemos que aceptarlo y el día de mañana, pues bueno, ya veremos si nos hemos equivocado o no. No sé, que igual yo vivo al lado, yo vivo en Castelldefels, con lo cual igual me he quedado cercano, ¿no? Igual montamos pistas de tenis allá, no lo sé. Pero ya te digo yo que sí, ves mucha gente, sales a la calle, hay gente necesitada y tiene que trabajar.
No, está claro.
Sí. Sembla mentida, ¿eh? Es tan lícita una posición como la otra.
Yo...
A la circunstancia actual, pero es claro, parlem de formació i quan arribem al món del turisme sempre acabem en aquest àmbit així més que tothom pot arribar a fer i sempre tothom es pot ocupar en l'àmbit del turisme, quan en altres àmbits segurament si no tens una, diguem, una titulació específica és més difícil, no? Càpit, encara tenim en l'aire aquell aspecte que en el turisme hi cap més o menys tot, no? Que tothom pot arribar a fer alguna cosa en el sector turístic.
Sí, a veure, el sector de servei genèric turístic, si vols, jo crec que és fonamental, un altre cop el que ha sortit abans, és el tema de l'actitud. És a dir, clar que una formació és important, clar que una experiència és important, però penso que és un sector on si tu tens ganes d'ajudar els altres, si tu gaudeixes, diríem, oferint servei, les possibilitats d'èxit que tens són elevades. I jo crec que precisament aquí a Sitges tenim exemples claríssims d'empresaris que van començar, que estan començant en aquests moments amb projectes absolutament novedosos i exitosos i que estan funcionant i que potser no necessàriament, doncs no sé, mi m'agradaria preguntar a molts dels empresaris turístics del poble quants realment van començar amb una formació. Potser aquesta formació els hi va arribar més tard a través de l'experiència i a través d'estudiar més tard.
En canvi sí que molts poden dir que van començar amb actitud.
Exacte, i van començar amb aquesta actitud de voler oferir servei, de tenir molt clar que és un bon servei des del punt de vista del turista que ens visita. I jo crec que aquesta és una mica la situació en aquests moments. Per mi, insisteixo, actitud i valors abans que coneixement, perquè el coneixement, és a dir, si tu tens actitud i valors, el coneixement ja l'adquiriràs, ja aniràs aprenent, i si és una persona espavilada ja aniràs veient que és el que... Òbviament, la formació ajuda moltíssim i t'encamina, però per mi, si haig de posar primer una cosa que una altra, actituds i valors i sense cap mena de dubte.
Jo estic d'acord amb tu perquè, bueno, el meu home tenia un restaurant a Sitges i durant un període de temps el vaig tindre que ajudar jo de restauració, doncs, com a clienta excel·lenta. I com a camarera puc dir que mucho que desear. Però puc dir que vaig passar un estiu fantàstic, m'ho vaig passar superbé perquè estic d'acord amb tu, perquè la satisfacció del que busca el client quan està de vacances és satisfacció. I només que li donguis, que li diguis on podem anar després a prendre una coma? Pues pam, 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 clar, com que coneixo Sitges
perfecte. Que sentim que has preocupat per, sí, per ell, ja està.
Sí, i de fet, puc dir-te que, bueno, les propines que em deixaven eren meravelloses. Cosa que en ma vida m'havien deixat propines. I li vaig dir al meu home, si l'any que ve l'estiu em necessites, torno.
Ens queden només 2 minuts. A veure si al final serà cert que el que ens satisfà és aquesta empatia de veure que la nostra feina té com a mínim un feedback que en diuen ara de satisfacció.
Correcte.
Emocional,
no?
Sí,
i tant.
Sí? Sí, tant. Quan algú veus que algú que l'has format en un idioma comença a comunicar-se en aquest idioma, és molt satisfactori, sens dubte. O quan veus, quan estàs fent una interpretació, perdó, uh-huh, i veus que dues persones s'estan entenent perquè, bueno, estàs allà fent de
pont
i no
se't nota,
que és el principal, també la veritat és que és molt satisfactori.
No hi hem ficat dins d'aquests valors la discreció. I hem passat, bueno, diguem-ne, una època de, vaja, diguem-ne, d'adonisme perpètu.
Per l'intèrpret és bàsic.
I per l'intèrpret és bàsic, uh-huh, la discreció, no? Uh-huh. I segurament en la vida real ens aniria molt bé, també, una mica. De...
o no, depèn. O no, depèn de...
O depèn de què, eh? Però l'educació en els valors ve des de casa. No s'ensenya en cap escola, això.
Sí, abans preguntaves on s'aprèn. Jo penso que la pregunta clau és com s'aprèn, no tant a on. Penso que on s'aprèn al voltant teu, a l'entorn.
D'acord. És a dir, que
això.
Puguis trobar aquelles persones que veritablement...
Sí.
Sí. Treballen dintre.
Yo realmente, hablando del coloquio que era formación, sí, que tenemos que dar un empuje fuerte y un agradecimiento es a Carmen. Su trabajo, su labor, para mí es la primera piedra de cuando empieza el chico. Ahí tiene la responsabilidad fuerte, es la suya, y lo más reconocible para mí es su labor. Para mí, los profesores que dicen que tienen 1000 vacaciones se las merecen, y concretes, porque es duro. Yo trato con ellos cuando van a pasárselo bien, no cuando tienen que estar sentados. Y para mí es súper reconocible su labor, y es el primer granito de arena de cara a, bueno, a donde vamos a buscarse las garrobas después, ¿no? Si no hacen bien esta labor, vamos muy mal.
I una final, aquesta frase tan, també, ara com dirien els castellans, tan socorrida de la cultura de l'esforç.
Indispensable.
Sí,
indispensable també.
Però és que sempre, no només ara. És que tota la vida jo penso que et bases amb l'esforç, amb la dedicació, amb el treball, amb el dia a dia, amb tot, perquè jo estic d'acord amb ell que diguéssim que pot ser vocació, l'actitud és important, però també el que és molt important és que facis el que realment t'agradi. I amb aquí és on estic, com tu dius, com trobo jo realment el que m'agrada.
No? Tens el repte pels crios.
Perquè a vegades els nens els hi preguntes, i què vols fer per anar a la universitat? Ui, encara no ho sé, i entren d'aquí 2 mesos a la universitat.
D'acord.
Vull dir, jo penso que aquí una mica tenim el repte, des de les escoles, societat, família, no sé, és com podem ajudar els nens a que trobin, lo abans possible, que trobin allò que realment els agrada fer.
D'acord.
I ser. I després ja...
Mm-hmm. Imagina't, si a la nostra època hi havia 4 carrers, ara 4 n'hi havia més,
sí,
però és que ara n'hi ha 40.
D'acord.
Multiplicat per 10 l'oferta d'aprenentatge.
I fins i tot hi ha una part de la societat que enveja quan algú li diu, no, és que m'ho passo molt bé treballant on treballo.
No
ho diguis massa alt, això, eh?
Això és fonamental.
Això
val diners, això.
Això val diners, això, eh? També. Carme, gràcies. Joaquí, gràcies. Marina, gràcies. Joan Carles, gràcies. En uns moments tornem i parlem d'aquest sopar low cost dels joves d'empresa que organitza la DEC. En 6 minuts, que ens portaran a les 11 de pressa i corrents, assenyalem el sopar low cost que organitza els joves d'empresa de l'ADEC en el nostre apartat de Va d'Empresa, com sempre, cada 15 dies. I avui saludem a l'Àlex Mestre, que és d'Investigació i Recerca Culinària. Àlex Mestre, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Què és Investigació i Recerca Culinària?
Doncs Investigació i Recerca Culinària és un nom molt genèric per abarcar tot el que fem a la meva empresa, que és una empresa de cinquena gamma, amb mentalitat de cuiner. De fet, jo sóc la quarta generació de la família de cuiners, el Pixarot de Vilanova, el Pau Agonit, i ens dediquem a fer productes que donin solucions als professionals de l'hostaleria.
D'acord. Què vol dir cinquena gamma?
Cinquena gamma són els productes que ja estan preparats només per escalfar i servir. És a dir, croquetes, per exemple.
Ja està. Això és el que ens interessa ara, es veu, eh?
Bueno, són coses que busca molta gent, però que tinguin una qualitat que es pugui anar de la mà dels productes que ells fan a la seva cuina, perquè anem a clients d'alta gamma.
D'acord, aquest és un mercat potencial?
Sí.
El de
sí,
persones sí. Que no tenen temps i busquen menjar bé, sí. Però fer-ho d'una forma ràpida i no massa complicada?
Sí, sí, és un mercat molt fort, i sobretot amb els temes d'etapes i així, també de cara al professional, perquè pot donar una oferta molt variada, un cost més reduït i amb els costos més controlats, i això interessa també.
Uh-huh. Uh-huh. Cost-qualitat, aquest és el binomi de sempre, aquella balança sí, que cal sí. Equilibrar sempre.
Sí, sí, esclar, i fer molt bé els escandalls, tant a casa nostra com a casa del client final, no?
D'acord, perquè fins a quin punt la crisi ha obligat a que aquesta balança, diguem-ne, reposicioni?
A veure, la crisi, el que ha passat al principi, hi va haver una baixada personal, ara encara hi ha gent que té personal a les cuines, llavors la gent els volen mantenir i volen fer-se coses ells per poder aprofitar el personal que tenen a casa, però estem veient que a vegades tampoc no, això no és del tot, no té del tot sentit, perquè si el negoci no funciona tampoc no pots mantenir el personal. Llavors, per coses que es fan ells sí que treballa la seva gent, però per coses que els donin ajuda i els complementin la carta, busquen coses a fora que tinguin qualitat.
D'acord, per tant, això és una línia de negoci o una sortida?
Sí.
Per més d'un establiment de restauració, o pot ser?
Sí, 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 sí. És un aprofitament per donar més oferta.
D'acord. I la resposta de moment?
Bona.
De per part dels clients?
De moment bona, tot i que hem de batallar molt. Però bueno, nosaltres aquí al Low-Cost Network també intentarem de proposar-li i presentar-li a més empresaris perquè ho coneguin.
D'acord. Perquè es batalla amb qui? Amb les grans empreses que... diguem-ne, sí, tenen en el menjar preparat.
Sí, tenen una infraestructura molt més gran i potser es batalla amb ells perquè tenen una oferta molt més ajustada en preus, però en canvi la qualitat no és la que es buscaria.
D'acord, la competència és en preus o és també una qüestió de com poder distribuir d'una forma tan oberta com poden fer aquestes empreses el producte al consumidor?
No, nosaltres la distribuïm a hostaleria, llavors la distribució sí que la tenim bastant controlada, però la competència és en preus. És en preus.
D'acord.
Sí, 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 sí.
Amb molta diferència encara?
Sí, però hi ha gent que l'entén i la paga, perquè no ens podem comparar.
D'acord.
Som diferents.
Estem amb allò de sempre, no? Com convèncer que la
sí,
qualitat...
Sí, s'ha de fer molt d'esforç, molta mostra, molta visita, sí, sí, sí.
El sopar a low cost, sí. Quan tindrà lloc?
Mira, el sopar a low cost és una cosa que és l'acte més important que fem els joves d'empresa durant l'any. Fem altres actes, però aquest és el més important per nosaltres i ens fa molta il·lusió poder-lo fer cada any. I aquest any és el quart i el fem al Penedès. El fem a l'Avinyonet, a les instal·lacions d'Arcava. L'any passat el vam fer al Garraf, al Seferino, i anem alternant aquestes dues localitzacions per cridar més gent de cada zona. No?
Uh-huh.
I llavors nosaltres això el fem el dia 14, que és el dijous que ve, a partir dels 8 de la tarda, i tenim doncs, una sèrie de col·laboradors, tant són empreses de restauració o restaurants, és a dir, per exemple, hi serem nosaltres, però també hi haurà la Cucanya, el Càtering Simpàtic de Vilanova, també Cal Maties a casa... que són a Gelida, i encara estem tancant algun altre que ens interessa que vulgui col·laborar i està molt animat. I amb cellers, doncs, de moment tenim a Arcava, que és on ho farem, i també fan uns grans productes, a Vilarnau, també estem treballant en acabar de lligar algun celler més, i després tenim també la col·laboració dels Cafès Novell, que sempre ens ajuden, i a l'ADEC sempre ens ajuden.
D'acord, per tant, la intenció és poder presentar una vegada més, o difondre
sí,
i compartir experiències...
Sí, sí, la idea és cridar tots els joves d'empresa, tots els joves emprenedors professionals, a un punt de trobada informal, amb un sopar, a peu dret, on es pugui fer molt de networking, i llavors els punts de menjar i els punts de begut estan repartits perquè la gent hagi de voltar.
D'acord.
Els obligarem a caminar. No hi ha cadires per tots.
D'acord.
Eh?
Per tant, es tracta de parlar, de conversar i d'explicar les experiències
de repartir targetes,
de cadascú.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies, Àlex. Gràcies. Míriam, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
L'agenda de l'ADEC, la Míriam ara s'enfronta a la prova de foc en un minut.
Vinga. Doncs mira, venim de parlar amb l'Àlex d'una sessió networking. Jo us en proposo una altra, just per demà. A Molí de Mar, a Vilanova, a partir de les 9 del matí. S'allargarà tot el matí. I el format és el 7x7, però és un 7x7 màster, en el que es faran 3 tandes, en el que al cada una 7 empreses disposarà de 7 minuts
d'acord.
Per presentar el seu projecte. I bé, això i tota l'oferta formativa que tenim la podeu consultar a la nostra web, www.adec.cat, o bé a través del nostre telèfon, que us atendrem i us informarem de tot el que necessiteu, que és el 902 106 700.
Doncs www.adec.cat. Míriam, gràcies.
Gràcies
també a tots aquells que han compartit aquesta hora de formació en el temps de l'ADEC. Notícies en connexió amb Comràdio. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.